Ràdio Volta. La Volta Ciclista a Catalunya, a Catalunya Ràdio.
En ciclisme, el fil que separa la crítica de l'elogi sovint és massa dèbil i qui l'aguanta acostumen a ser els ciclistes, protagonistes per bé i per mal. Però el disseny d'aquesta volta és mèrit de l'organització. El que hem viscut avui és conseqüència del que va passar ahir a Banyoles, a la Crono. I el top 10 de la General, amb diferències notables i amb noms de primera línia mundial, ho diu tot. I demà, etapa reina. Comencem.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Xevi Soler, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Pel·lícula de l'etapa, Xevi. Veig la classificació general amb Adam Yates com a nou líder, seguit de Port, Almeida, Geraint Thomas, Kelderman, Valverde, Hugh Carthy. Explica'ns què ha passat, perquè, sens dubte, aquests són els homes que han de lluitar per la victòria final d'aquesta volta i de la majoria de curses del calendari.
Doncs d'entrada diria que he vist, de les quatre arribades a Vallter que hi ha hagut a la volta, que les quatre les he pogut viure en directe, totes quatre, la millor ha sigut la d'avui, sens dubte. Avui una etapa que, si bé només tenia el port de Vallter, sí que venia del nivell del mar, de Castelldefels, fins a Vallter, 203 quilòmetres d'etapa llarga i una escapada protagonista del dia amb nou corredors, amb un català, amb el Kiko Galván, que ha sigut líder virtual de la cursa durant un munt de quilòmetres, han arribat a tenir 12 minuts d'avantatge. Kiko Galván en tenia un de perdut, per tant, imagina la diferència que ha arribat a tenir. Mica en mica els equips dels grans, que n'hi ha molts, Ineos, Jumbo, el De Koenig del líder d'Almeida, s'han posat a treballar, han aconseguit arribar al port de Vallter a l'inici de Vallter amb molt poca diferència, i allà hi ha hagut molts atacs i contraatacs, i al final Adam Yates, el corredor d'Ineos, ha culminat una tàctica de l'Ineos que, clar, té tantes bales que totes pràcticament són virtuals guanyadors o potencials guanyadors de la volta. Al final, victòria per Yates, per davant de Chaves, i avui un bon Valverde. A la general, si te la mires, doncs fa por el domini d'Ineos, amb Adam Yates líder a 45 segons del seu company d'equip Richie Porte, a 50 el fins ara líder Joel Almeida, i a 53 un altre Ineos, Geraint Thomas. Qui sap si la tàctica d'Ineos aquest any serà intentar col·locar tres corredors al podi.
Veig que no vas parlar ni del Marc Soler ni del David de la Cruz. Què ha passat?
No, perquè, vaja, han tingut un mal dia els dos, sobretot el Marc Soler, que s'ha despenjat pràcticament a l'inici del port, ha acabat perdent molts minuts, i sort ha tingut de l'Antonio Pedrero, que l'ha portat fins a dalt, i el David de la Cruz no tan malament, però també totalment descartat. Fins i tot ell, després de l'etapa, podíem parlar amb ell, i ja ens deia que ara les opcions són per Brandon McNulty, el seu rival d'equip, de fet, el seu company d'equip, vull dir. De fet, es dona una cosa, que hi ha la classificació del millor català, i ara n'hi ha un altre que s'hi ha colat, el Roger Drià, del Kern Pharma. Ha fet una etapa boníssima i no m'estranyaria gens ni mica que competís amb noms tan consagrats com De La Cruz i Marc Soler per ser el millor català de la prova.
Això pel que fa als catalans, però avui has destacat un nom propi i ara vull que ens hi aturem. Joan Antoni Fletxa, què tal? Benvingut de nou.
Bona tarda.
Joan Antoni, Adam Yates ha sentenciat avui la volta quan encara falta una etapa reina i encara moltes jornades?
100% mai es pot dir, però 99 o 98 sí. Jo crec que ha donat un pas endavant importantíssim i, bueno, sobretot està recolzat per companys d'equip com el Richie Porte i el Geraint Thomas, molt a prop seu de la general. O sigui que sabran jugar-se aquesta general d'una manera molt tranquil·la, a l'estil pur Ineos, que normalment ens tenen acostumat, que no col·loquen només un corredor al capdavant de la general, sinó més d'un. I això, clar, lluitar contra aquesta posició de dos corredors del mateix equip liderant la general és molt difícil. Per tant, podem dir que gairebé la general d'aquesta volta està sentenciada. Tot i que queden etapes interessants, ja no com la de demà, sinó, bueno, alguna emboscada com l'etapa que acaba Manresa, poder un equip, si es pot organitzar, podria sorprendre, però és molt difícil, la veritat.
No marxeu encara, tots dos, que ens queden més aspectes per analitzar. Abans, però, busquem la veu del protagonista del dia. El Xevi avui ha parlat amb un ciclista que al final el veureu perdut ben avall a la classificació, però ens ho destacava fa uns instants. Durant molts minuts ha estat líder virtual de la volta. És el Kiko Galván, ciclista de Lliçà d'Amunt.
al costat d'un dels grans protagonistes de l'etapa, que és el Kiko Galván. Kiko, com estàs?
Bueno, muy bien, la verdad.
Sí, perquè avui, no sé si has comptat quants quilòmetres has set el virtual líder de la Volta.
Pues no, la verdad que por la radio se iban diciendo que coma, porque yo nunca como en la bicicleta. Y me han dicho come, que hace mucho calor, y bueno, en ningún momento he pensado nada, solo quería llegar lo más lejos posible con la fuga para después aquí, pues, intentar llegar eso lo más lejos aquí arriba.
Has tingut el premi de la combativitat, que l'has anat a recollir al podi. En algun moment has arribat a pensar, hòstia, tenim 12 minuts, ojo que això és seriós.
Bueno, cuando llevamos 12, sí, pero cuando íbamos acercándonos ya aquí a set casas, he visto ya que llevamos 4 o 3 minutos y medio y he dicho, uff, ahí sí que nos van a coger, pero bueno, ya se sabía, así que no pasa nada.
Li has donat un protagonista al teu mallot, el de Kern Pharma, brutal. Et paguen alguna cosa al sopar? Hi ha algun premi per tu o no?
No, no, pero ya me compensa bastante bien ellos, me cuidan muy bien en el equipo.
¿Qué queda ahora? ¿Quins objectius tens d'aquí a la cara al final?
Bueno, pues quedan dos etapas, o sea, dos etapas de las que me puedo disputar yo. Mañana intentaré relajarme y llegar con calma a meta, pero todavía queda Montjuïc, que Montjuïc tengo ganas de hacerla, ya que es parece una clásica y tengo muchas ganas.
Apuntem, a veure si tornem a parlar. Gràcies i sort.
Adiós.
La clau de Volta amb Joan Antoni Fletxa.
Joan Antoni, abans destacaves Adam Yates, però també parlaves de Port i d'altres companys seus a l'Ineos. No sé si és que hem recuperat aquell gran Sky, un equip, una esquadra que tu coneixes a la perfecció i vas passar molt bones temporades. A vegades expliques que és dels equips o de les estructures que més t'ha marcat esportivament i també personalment. Avui, a l'inici de l'etapa, has estat també present a la sortida, has pogut parlar amb corredors amb qui coneixes bé. Què podem saber? Què ens podem esperar? Quin Ineos ens trobarem aquesta temporada?
Aviam, jo, el que estem visquent aquesta Volta a Catalunya és superinteressant, perquè s'està veient com el bloc anglosaxó de l'equip Ineos Grenadiers s'ha enfortit i ha tornat una miqueta a com era el que, com has dit, no? L'Sky d'abans. Però hem de diferenciar aquest bloc anglosaxó, no? L'arribada del Richie Porte ha estat clau, és un corredor que havia estat ja l'equip aquells anys amb el Froome també, que era un gregari de luxe del Froome, i ha tornat amb un molt bon estat de forma. Va fer podi l'any passat al Tour de França i aquesta Volta a Catalunya està al capdavant de la general. Per tant, no és un corredor tan sols que pot rendir bé, sinó que és un home d'equip, de grup, de fer pinya, d'animar els corredors. És molt estimat a dins de l'equip també, no tan sols pels corredors sinó pels auxiliars. Llavors, jo crec que ha tingut molt de pes el fet que el Richie Porte hagi tornat a l'Ineos, portar aquesta mentalitat i sobretot unificar una miqueta aquest bloc anglosaxó que té l'equip. I a banda d'això, doncs, mira, ha arribat un corredor com el Yates, guanyador també, amb la il·lusió d'arribar a un equip dels seus somnis, com és l'Ineos Grenadiers, no? Amb els arrels també d'on ve ell, d'Anglaterra. No? Però hem de diferenciar també, com deia, bloc anglosaxó i bloc llatí, que seria liderat pel Bernal. No? Jo crec que l'Ineos Grenadiers no podem dir que siguin que estiguin enemistats al mateix equip, però sí que es veu clarament com s'està diferenciant. D'una banda, la part llatina, amb un Bernal, que està fent altre calendari. Avui mateix a Itàlia han hagut carreres i el seu company Sosa ha estat al capdavant. Però sí que aquests corredors sembla que vagin per un tipus de carreres, per la resta de temporada, diferent al bloc anglosaxó. I això, bueno, podeu treure moltes conseqüències, però al cap i a la fi no sabrem en realitat el que ha passat allà, sobretot aquí el Tour de França ha guanyat pel Bernal, que el Geraint Thomas venia de guanyador l'any passat i va acabar de segon, i bueno, poder, amb tot el que va passar l'any passat, per molt que hagi estat el 2020 un any atípic, sí que abans del Tour de França hi havia certes coses que entre el Geraint Thomas i el Bernal que bueno, que tot i que puguin ser bons amics, doncs sorprenia, no? per un equip, per un bloc tan potent com el Ineos Grenadiers, no? Per tant, aquest any s'està veient com aquesta diferència entre els dos blocs és més evident, i en aquesta Volta a Catalunya és que jo crec que ens estan ensenyant realment la línia aquesta de potenciar per separat tots els equips, anglosaxó i llatí.
Sembla una mica que l'Ineos ha après d'errors del passat, que per una banda està marcant clarament quins poden ser els seus blocs, i després, al veure que el Jumbo l'any passat els va qüestionar aquesta superioritat, aquesta supremacia, i que a més apareixen ciclistes que a nivell individual com pot ser Pogacar, també els pot qüestionar el seu lideratge, i no només marquen bé quines són les seves cartes, quins poden ser els seus blocs, sinó que a més van fortíssims, perquè em sembla que avui, després del que has pogut comentar aquest matí a la sortida, tu ja t'ensumaves que l'Ineos avui aniria fort perquè tenien clar que el lideratge el tenien a l'abast.
Sí, he parlat amb el Luke Rowe, un gregari superconegut a l'equip, sòlid, sobretot, no?, dels que acompanya sempre el Geraint Thomas, que havia d'estar a Bèlgica aquesta setmana corrent proves del World Tour, que és una molt important diumenge, divendres també tenim prova World Tour a Bèlgica, prèvies a Flandes, un corredor de Flandes, també Luke Rowe, i s'ha estimat més venir a la Volta a Catalunya en aquest bloc i deia, mira, si després de l'etapa d'avui em toca estar tirant al capdavant a una prova que ell destacava duríssima pel perfil, em deies que avui jo crec que és el dia més fàcil per correr com per mi, no? Deia, per mi, per un look raw, avui, mira, al final és, no passa res, però la resta de dies ell ho veia duríssim. Però, tot i així, deia, mira, si he de tirar cada dia i controlar la carrera perquè portem el lideratge, ja signava, em diu. O sigui, que venen amb totes les intencions de portar-se aquesta general. I ho tenen clar, l'equip.
Molt bé, Joan Antoni, un dia més. Un plaer, perquè no només ens ensenyes, sinó que a més ens descobreixes com es viu la carrera per dins. Moltes gràcies, fins demà.
Fins demà, gràcies.
I si l'Ineos és el gran equip que s'està presentant aquesta temporada en el circuit masculí, el que volem fer és parlar dels grans equips també del circuit femení, perquè a la màxima categoria, entre el ciclisme masculí i el ciclisme femení, només hi ha un equip català, el Massi Tàctic, i també els volem donar uns minuts, i avui parlem amb una de les seves corredores, amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta.
Mireia, què tal, com estàs?
Hola, bones, molt bé.
No sé, ara mateix aquesta pregunta agafa força. Com estàs? Perquè estaves lesionada i encara no has pogut debutar aquest any. Com va?
Sí, la veritat és que aquest any l'he començat bastant amb el peu esquerre. Vaig tenir un accident contra una moto entrenant i llavors, bueno, això em va causar una lesió que la veritat és que la vaig arrastrar més temps del que preveia. Però, bueno, ara ja estic pràcticament 100% recuperada, així que el meu debut ja serà ben aviat.
En qualsevol cas, sí que segueixes com una de les cares visibles de, ara ho dèiem, de l'únic equip català de la màxima categoria, tant masculina com femenina. Tu hi ets des de l'inici. Com has viscut aquests anys?
Bé, doncs al principi, ostres, quan només hi havia l'equip filial, diguem, el Catema, tot això semblava una mica un projecte que llimava la ficció, eh? Era allò, bueno, sí, traurem un equip internacional, etc, amb llicència UCI, i la veritat és que això al principi pensàvem tots, ui, no sabem gaire si això realment podrà ser així o no, però, ostres, bueno, gràcies a l'Àngel i a Sergi, que són el mànager i el president, i a tota la infraestructura del Club Ciclista Baix Ter, i llavors, després que es van afegir Massi, Tàctic, Buff i altres empreses d'aquí, doncs gràcies a tots ells, va ser un projecte que es va tirar endavant i mira, ja estem al tercer any i la veritat és que molt i molt bé.
Ara ho deies, esteu a l'elit, al mateix temps, però sou l'equip més petit del pilot. No sé com ho viviu, això, si amb cert complex al veure grans estructures al vostre voltant, si amb ganes de reivindicar-vos...
La veritat és que influeix, eh? Influeix bastant. Quan tu vas a córrer sobretot internacionals, veus aquestes grans diferències que hi ha, no?, entre els equips que tenen infraestructura de World Tour, per dir-ho així, i nosaltres, doncs, que cada any anem millorant, però la veritat és que encara estem molt i molt lluny i per desgràcia es nota, i això també es nota molt a nivell de dins de les curses. Al final, per guanyar-te el teu lloc i per tenir una bona col·locació, un respecte dins del pilot, clar, com més poderós i més conegut és el teu equip, més fàcil és tot això.
Això és un creixement gradual. Ara, aquests dies previs a la volta, sí que l'equip ha estat competint per Bèlgica en clàssiques. Fa poques setmanes vau estar a l'Estrade Bianche, que potser és la més coneguda, la més famosa d'aquestes proves d'inici de temporada. Com va seguir l'Estrade? I, sobretot, què t'anant a explicar les companyes?
Bé, doncs jo aquest dia estava entrenant i anava seguint per Twitter minut a minut a veure què estava passant, tots els moviments que hi havia en cursa, i bueno, el ser Estres Estrada sempre és una cursa molt i molt dura, i jo encara no he tingut el plaer de córrer-hi mai, però bueno, les companyes em van dir això, que realment havia sigut una cursa molt exigent, sobretot perquè és principis d'any, les condicions de les que venim, que la gent està super, super forta. Llavors, clar, també les condicions d'estrada amb tots els trams aquests que no estan asfaltats i tal, doncs dificulta molt tot plegat, però la veritat és que ho valoren com una gran experiència i bé, doncs tant de bo hi puguem seguir anar els següents anys.
I és que no has tingut el gust de disputar-la, no sé si és el gust de tortura, però vaja, sí que has estat a Flandes, que ara després de la volta és les properes cites de l'equip, dimecres a través de Flandes i el diumenge el Tour de Flandes. Aquí sí que ja has competit i no sé si és gust o tortura.
Sí, a Flandes la veritat és que en tinc un regust així una mica agredolç perquè vaig començar bé, amb moltes ganes, moltíssima il·lusió. A Flandes només de poder estar a la línia de sortida ja et sents afortunada, no?, de poder viure una experiència així, però la cursa realment es va patir moltíssim. Són, bueno, això són curses molt, molt exigents. També es nota molt quan hi ha tota la repercussió mediàtica que hi ha en aquestes grans clàssiques, que bueno, es nota que tots els equips volen anar a lluir-se, llavors això fa que tant el ritme com bueno, tot és un gran espectacle. Llavors hi en tinc un molt, molt bon record, no? I alhora també vaig patir molt les carreteres estretes, els murs, els adoquins, etc.
Ara mateix, no sé si coincidiràs amb mi, però sí que hi ha moltes veus que diuen que és el millor moment de la història del circuit femení del ciclisme, perquè hi ha probablement les tres millors ciclistes de la història. L'Annemiek van Vleuten, l'Anna van der Breggen i la Marianne Vos. Estàs d'acord?
Sí, estic totalment d'acord de que són, bueno, no diré que d'un altre planeta perquè no ho són, però la veritat és que ho semblen, eh? I llavors això fa que sigui un moment dolç i també amarg, perquè, clar, posen un nivell molt i molt alt. També hi ha moltes corredores que queden una mica invisibilitzades, no?, perquè al final l'any passat pràcticament tota la temporada de, bueno, tot el calendari World Tour el van guanyar una de les tres. Llavors això va fer que s'emmascaressin moltes corredores que estan allà constantment, sempre en aquest top 10, que mai no poden arribar a aconseguir la victòria perquè hi són elles tres, però, ostres, que quan aquestes desapareixin en vindran de noves, perquè realment el nivell està creixent moltíssim.
El ciclisme femení està creixent, cada vegada hi ha més proves, hi ha proves de prestigi, hi ha les tres millors ciclistes de la història, com ara coincidíem, però sobretot volia parlar de les condicions que envolten el ciclisme femení en comparació amb el masculí, perquè sí que teniu molts aspectes per reivindicar, ja siguin salaris, en premis, en calendari, que encara es queda curt, en directores, perquè la majoria d'equips són directors homes i no són directores. Com ho veus tot plegat? Què destacaries d'aquesta situació?
Amb això realment hi ha unes diferències abismals. I jo la que més em sorprèn, per dir-ho d'alguna manera, és la gran diferència, sobretot, que jo ara mateix veig entre el ciclisme masculí i el femení. És que dins del femení tenim una situació que és una mica surrealista, no? Perquè tenim aquestes grans ciclistes, no? I, bueno, no només aquestes tres, sinó sí, moltíssimes més, que tenen unes condicions molt, molt, molt diferents a les nostres. Llavors, clar, si això ho traslladéssim en el món masculí, no ho trobes. Tu realment pots trobar diferències de salari i diferències de petites condicions, però no trobes unes grans diferències. Llavors, clar, això fa que el nivell sigui molt ampli dins de totes les curses femenines, perquè al final, clar, és molt diferent poder viure només dedicant-te a això que no pas haver-ho de compaginar amb les feines, amb els estudis, etc.
T'anava a demanar, et refereixes a feina, estudis, competició, al final falten hores.
Sí, sí.
Si vols dedicar tot això...
Exacte, totalment. Llavors, sí que es parla sempre de que el ciclisme espanyol, per exemple, doncs que té poc nivell en general. Bueno, clar, aquí hem d'entrar a que tenim unes condicions molt i molt precàries. Nosaltres amb el Massi estem totes les corredores o bé estudiant o bé treballant, perquè no vivim d'això. No cobrem, per tant, ens hem de buscar alguna manera, no?, de guanyar-nos les castanyes.
Clar, en aquest sentit no hi ha Tour de França femení, no hi ha Vuelta, no hi ha Volta, sí que hi ha el Giro, però et sembla que la Revolta és un pas endavant suficient?
Tot això és un cercle, no? si hi ha visibilitat, hi ha sponsors, si hi ha sponsors, hi ha diners, si hi ha diners, hi ha una millora de condicions de les corredores. Llavors, tot això, aquest cicle, que ara te l'he dit en positiu, també el podríem passar en negatiu. Valorem molt, això volem que quedi molt, molt clar, que s'agraeix molt tot això que, per exemple, l'organització de la revolta, però sí que volem alhora fer una crida i una demanda a més curses, no?, en general. Ja siguin voltes de més dies, que ja s'ha demostrat que també hi ha molt de nivell a les voltes, com ara el Giro, que les dones també podem córrer 10 dies o més. L'únic és que ningú
també,
ens dona...
També podeu fer distàncies llargues.
Exactament. I sí, tant. Sí. Llavors, una mica la crida és això, de que tothom aposti més a nivell d'organitzar i donar visibilitat al ciclisme femení.
Tens calendari o encara no?
Sí, tenim calendari. De moment ve molt i molt fort, per sort. Patíem tots una mica pel tema del coronavirus, a veure què arrencaria i què no. Però ara, de fet, des del dia 29 fins al dia 15 estem fent les clàssiques belgues. I després ja s'enllacen un conjunt de curses i venen uns mesos molt i molt forts, almenys fins en juny tindrem un calendari molt apretat, amb moltes curses internacionals, voltes, i bé, la veritat és que molt prometedor.
Mireia Benito, moltes gràcies per reivindicar el ciclisme femení.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
A Ràdio Volta entrem a l'últim quilòmetre.
Ernest Macià, bonjour!
Carai, Isaac, avui parles francès, què fas?
És que sé que tu parles molt bé i com que en ciclisme, bé, ja saps, el Tour de França i tot plegat...
Ah, oui, j'aime le tour, i
a
tant
més,
que sí.
En francès hi ha paraules que em tenen el cor robat. M'encanta veure com els ciclistes recullen la Muset que els cedeixen els seus auxiliars. És aquella bossa on hi tenen l'avituallament.
Sí, la Muset és una paraula molt maca. A mi també m'agrada molt el francès i tot plegat, però si dius Sarró, què et semblaria?
Sarró, no.
No, Sarró ho diran a Perpinyà, ho deuen dir a Perpinyà. El francès és molt bonic, la veritat és que les llengües aquestes que m'encanten, però el dia que ens deixin tu i jo ens anem a París i allà ho matem, però jo en català no en diria Muset, jo en diria Sarró.
La Volta Ciclista a Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Ai, aquest Ernest, Xevi, em sembla que faré que pugi el teu cotxe i que segueixi la volta i que em deixi una mica
d'aquí. No, home, que després serà a mi, tots els pals em cauran a mi.
Escolta, on has posat l'orella avui?
Doncs mira, posant l'orella i aprofitant el que ens deia el Joan Antoni fa ben poc, hem sentit molt parlar anglès. I és que només donant un tomb per als mitjans acreditats, per als massatgistes, per als directors d'equip, hem vist que l'anglès és l'idioma que s'ha imposat en aquests últims anys. Hi ha hagut un canvi del ciclisme de potser no fa tant, fa 10-15 anys, on el francès, l'italià, l'espanyol eren els idiomes més clars en el gran grup, sobretot el francès per haver-hi el Tour de França. I és que això ha canviat moltíssim. L'anglès s'ha notat, per exemple, amb la gent acreditada, periodistes d'Anglaterra, que venen després de la davallada de Chris Froome per veure doncs, com un equip del seu país com Lineos o altres corredors, com per exemple Hugh Carthy, que avui s'ha col·locat en el top 10, estan triomfant. Només veient els 10 primers classificats de la general, ens hi trobem a 4 anglesos, Adam Yates, Geraint Thomas, que és galès, Hugh Carthy i Simon Yates. A més, a Richie Porte, australià, o un Joao Almeida, que ha passat la seva carrera entre un equip d'Estats Units i el The Coining, i evidentment també parla fantàsticament anglès. Gairebé seria un avís per navegants que es volen dedicar al ciclisme ara, que potser oblidin les classes de francès. Fins i tot aquí hi ha dos periodistes de l'equip que em sembla, pobrets, que s'estan avorrint una miqueta perquè els seus ciclistes no els estan donant pràcticament cap alegria, i que comencin a estudiar fort l'anglès, perquè és un idioma que ara mateix el ciclisme és el que predomina.
T'anava a dir, pots muntar una acadèmia d'anglès que encara en el món del ciclisme tindrà sortida. Demà tapa reina, Xevi.
Sí, jo diria que sí, a veure que no ens ho desmenteixin, perquè avui hi ha hagut una etapa molt bona. Entre Ripoll i Porta Inés, 166,7 quilòmetres, una etapa amb 3 ports de muntanya, només sortir ja cara amunt al port de Toses, després baixar fins a la Seu d'Urgell, pujada a l'interminable port del Cantó, que crec que és el port més llarg de tot Catalunya, i arribada dura a Porta Inés, etapa més explosiva exclusiva, més curta, però també, després de tres etapes llargues, la contrarrellotge, la de Vallter i aquesta de Portainé, pot marcar molt les cames dels ciclistes.
I no sé si has canviat llençols, però torna a quedar a prop de casa, això.
Sí, em sembla que aprofitarem que ja tenim els llençols i el llit amb la meva forma per tornar.
Xevi, fins demà.
Fins demà.
Jo entraré a la biblioteca de Litúria perquè després de 99 edicions es fa molt difícil decidir quina ha estat la millor de totes aquestes edicions de la Volta, però molts sí que coincideixen a dir que la del 1968 va ser espectacular i els historiadors de la prova consideren que va ser inigualable. Avui, doncs, en aquest breu repàs que fem cada dia, el Jordi Iturria ens trasllada fins l'any 1968.
Un any molt especial en tots els sentits. Al maig hi va haver a França una revolta que es va convertir en un dels fets més destacats del segle XX, i el juny van assassinar als Estats Units Robert Kennedy. Amb aquests dos esdeveniments molt presents comença a Tona, el mes de setembre, una volta que es converteix en l'escenari de la lluita entre un Felice Gimondi, ja consolidat, i un jove Eddy Merckx, de 23 anys, que encara no s'havia adjudicat cap Tour de França. El duel Merckx-Gimondi eclipsa la presència d'altres grans corredors, com ara Luis Ocaña, Txomin Perurena, els germans Galera o Giancarlo Ferretti. Gimondi guanya la primera batalla, però el caníbal roda més de 45 km per hora a la contrarrellotge individual entre Figueres i Roses i supera de 38 segons l'italià. Es fa molt liderat que ja no cedeix. I això que per evitar caure per un terraplè va trencar la roda del davant de la seva bicicleta i va trigar una estona a canviar-la. Però el moment més delicat va arribar a l'última etapa i no va ser en el recorregut entre Sant Vicenç de Montalt i Barcelona, sinó camí de la sortida. El seu equip, el Faema, es va perdre i es va presentar la sortida amb 3/4 d'hora de retard. Afortunadament per ell, l'organització i els àrbitres van decidir esperar el líder. Aquesta volta, que tenia un pressupost de 4 milions de pessetes i que va dirigir Miquel Poblet, va ser l'única que va guanyar Eddy Merckx, però el nom del millor ciclista de tots els temps figura des del 1968 en el palmarès de la cursa.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Fins aquí, doncs, la que per ara està l'etapa reina d'aquesta volta. Demà, el paper, la teoria, diu que encara ha de ser millor. Us ho explicarem a Ràdio Volta amb l'equip, aquest equip ple de líders, amb el Xevi Soler, el Joan Antoni Fletxa, l'Ernest Macià, el Jordi Iturria i qui fa màgia perquè tot soni bé, el Ricard Luque. Demà tornem.
I de cop va entendre-ho tot. Les idees, les antípodes i el nord. Un eclipsi tan distant. A la calma d'una tassa fumejant. Descrivia altres llocs. Detalls tan clars que fins i tot en sento el so. Ja els podia imaginar a les línies de la mà. Pensava si era fàcil o innocent, si la força era l'òptima. Pensava si era fàcil o innocent.
part de res o potser part de tot. Si eren part de res o potser part de tot. Si a la nit els cometes tenen sol, si vivim tan lluny,